el cas de la vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des del Casa de la Vila, en el que cada setmana, com sabeu, parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. I avui parlarem de cultura, parlarem de política lingüística i relacions internacionals i ho farem amb la regidora d'aquestes àrees, que és l'Àngels Dalmau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, m'agrada començar amb cultura perquè, ho dèiem abans, sempre hi ha moltes coses a comentar aquí a Vilafranca sobre la cultura, eh?
Sí, realment sí.
I començarem amb la nova biblioteca perquè fa uns dies doncs, es va fer també una visita d'aquestes obres ja finalitzades, no? I ja d'aquí res ha d'obrir portes, aquesta nova biblioteca Joana Raspall.
Sí, la veritat és que és un equipament cultural magnífic. Són 1.415 metres quadrats a la nau Cortina que oferiran realment un lloc valuosíssim per dinamitzar la cultura i la vida social de Vilafranca. Té capacitat per 600 persones, hi ha 12.000 exemplars que estaran allà i 8.000 guardats. Vull dir, és... diguéssim, la part de... s'ha rehabilitat també la plaça que hi ha darrere.
Just
davant de la biblioteca, però la part darrere de la nau. Mm. I, bueno, pensem que s'ha pogut fer doncs, amb aportacions de fons europeus, perquè realment és un pressupost de més de 4 milions d'euros, i dels quals venen de la Next Generation, i 1.900.000 i 1.200.000 de la Diputació de Barcelona. O sigui, això doncs, demostra també tot un projecte de ciutat molt important, perquè és un espai que és obra, és gratuït, inclusiu, fa una ciutat més democràtica, s'estimula el pensament crític, són espais de cohesió social, de comunitat, també són espais... curiosament, avui en dia segurs pels nens i pels joves, perquè també, d'alguna manera, pots expressar-te lliurement, que a vegades a les xarxes, segons quines són les teves opinions, és molt complicat. I, en canvi, amb els clubs de lectura, amb els clubs grups de treball que amb aquesta biblioteca podrem gaudir, doncs allà hi haurà doncs, una gran llibertat d'expressió, no? I d'alguna manera, és més cultura, més educació i més futur. Jo penso que és un model de ciutat que molt important en el qual el patrimoni arquitectònic té futur si es posa al servei de les persones. Mm. I això, diguéssim, aquesta nau que està, és la nau Cortina, doncs és un edifici de 1895 projectat per l'arquitecte vilafranquí modernista, el Santiago Güell i Grau, no? Que és tan important i que ha fet coses tan magnífiques, i d'alguna manera reformar-ho, rehabilitar-ho i construir una biblioteca del segle XXI, una biblioteca de futur, que està cridada a ser un pol cultural molt important tant per els vilafranquins i vilafranquines com els penedencs i penedesenques, no? I això, d'alguna manera, implica una aposta per aquest model que destaca la nostra singularitat, la nostra personalitat, perquè, a més, una cosa que agradarà molt, penso, a tot el públic és que es respecta els depòsits de vi, les rajoles, amb el subsol... on estaven, està feta aquesta biblioteca, on està, sobre aquests depòsits, i això li dona una personalitat molt gran, que és la nostra. La Franca és la capital del vi i és realment molt, molt bonic, molt maco, quan entres i veus que aquest espai del passat, que és l'origen també de la nostra riquesa, esdevé cultura i futur. Pels nostres conciutadans i joves, i sobretot també infants i joves, i molt complementari amb la Biblioteca Torres i Bages. O sigui, estarà Vilafranca embolcada per dues biblioteques complementàries i que faran més accessible l'aportació, la proximitat de la ciutadania a la cultura.
És un edifici que comptarà amb tres plantes, aquesta biblioteca, i el que dèiem, no?, amb diferents usos, però destaquen, com bé deia la regidora, aquestes àrees infantils i juvenils, oi?
Sí, i té una capacitat per 600 persones, la sala d'actes per 72, i ja, quan entres, la primera planta és infantil, està dissenyada, és molt maco, perquè puguin estar tranquil·lament llegint, jugant, amb molts llibres. Bueno, jo penso que agradarà moltíssim a tothom, és diàfana, els espais són molt macos i a més té vistes a les vinyes.
Sí, sí. Està en un espai emblemàtic de Vilafranca. I el que dèiem és a finals d'aquest any que obrirà portes, no? I...
Exacte.
Hi ha ganes ja.
Sí, perquè sí, cal ara acabar amb el mobiliari, la senyalització, el fons bibliogràfic, dotar-la de personal i configurar tot el servei. I la veritat és que és una il·lusió molt gran poder-la inaugurar a finals d'aquest any per tots. És realment un gran equipament que marcarà els propers anys.
Seguim parlant d'esdeveniments a Vilafranca i d'equipaments o d'instal·lacions o d'espais que han estat importants. En aquest cas, parlem d'un homenatge que es va fer a finals de febrer, al descobrir-se un tòtem en homenatge, en record de l'antic velòdrom que teníem aquí a Vilafranca, no? Va ser un dels equipaments esportius més emblemàtics de la vila durant part del segle XX.
Doncs sí, la veritat, hi ha molta gent que no és conscient de que va existir un velòdrom impressionant aquí a Vilafranca i molta gent coneix, li ve el nom del restaurant. I el restaurant es va fer allà amb aquest nom perquè era...
Perquè era on estava.
Era on estava, no? El velòdrom es va inaugurar per Sant Joan de l'any 1935, o sigui, un any abans de la Guerra Civil, va ser una mica... I va durar fins al 1964, no? Aleshores, va estar durant dècades i sí, ha estat un espai rellevant en la vida de la vila, un espai esportiu, però també social i humà, que també és un lloc que forma part d'aquest patrimoni col·lectiu, no? Malgrat que avui en dia ja no existeixi físicament. Aleshores, diguéssim, des de l'Ajuntament, amb unió de les entitats i de la ciutadania que venen a compartir aquest desig de no oblidar, doncs el que fem, treballem conjuntament, no?, amb la convicció que la memòria forma part essencial del nostre patrimoni cultural, no?, i d'alguna manera és garantir que els espais, les vivències i les històries que han configurat aquests llocs doncs no caiguin en l'oblit, no?, per les noves generacions també. És com un deure envers la ciutadania, perquè no deixa de ser una història compartida i que nosaltres hem de decidir quins valors preservem del que arriba de les generacions anteriors, no? I pensem també que les ciutats no són únicament els seus carrers, les seves botigues, edificis o els seus projectes de futur. Pensem que la forma en què una ciutat recorda, no?, com treballa la seva memòria, diu molt d'ella. Diu molt d'aquesta ciutat, de la sensibilitat que té aquesta ciutat. La forma de recordar, la forma de preservar és una cosa essencial. I, a més, és un model que nosaltres estem transmitint als joves, als nens i als joves, no?
Sí, Vilafranca és un acte, com dèiem, de recuperació de la memòria històrica de Vilafranca, com molts altres actes que es fan en aquest sentit. Un d'ells també ha estat emmarcat en els actes de commemoració del 8M, del Dia Internacional de les Dones, que va ser la setmana passada, i es va fer en homenatge a Coloma Seró, no? Si podem recordar una mica qui era aquesta persona.
Bueno, meravellosa, la Coloma Seró va ser la primera regidora a l'Ajuntament de Vilafranca. A més, curiosament, va ser regidora de Cultura.
O sigui, sí.
Que a mi em fa particular una il·lusió, no? Especial il·lusió. I la veritat que va ser el 1938, durant poc temps, però és una dona que va lluitar en plena Guerra Civil, quan la situació era molt, molt complexa, per salvaguardar les escoles, l'educació, el màxim possible la normalitat educativa, no? Aleshores, a l'entrada de les tropes franquistes va emprendre el camí cap a França. Mm. O sigui, va ser una dona molt valenta, molt, molt activa políticament, i allà, lluny de resignar-se, es va incorporar a la resistència antifeixista. Aleshores, la van agafar i fou deportada al camp de Ravensbrück. Saps per què, per què algunes persones la coneixen i moltes no? Algunes és gràcies per al llibre de la Montserrat Roig, dels catalans als camps nazis. I aleshores li va inspirar una història que li va passar a ella, a la Coloma. Pues al Montserrat Roig li va fer un poema, música, després va musicalar a Marina Rossell, que és Morir a Ravensbrück. Aleshores, és una història, realment, una vida molt de novel·la, perquè va sobreviure, la van treure d'allí, la van portar a un altre camp i de concentració. I el que jo voldria destacar és que la Coloma Seró representa moltes coses alhora, no? La defensa de l'educació en temps de guerra, el compromís polític, la resistència davant el feixisme, que cada cop sembla que haurem de rescatar, no? I la persistència de la dignitat, no?, humana, en unes situacions tremendes, no? Aleshores, però també, ja que estem al voltant dels actes del 8, que acabem de passar del 8 de maig, també simbolitza l'oblit que han patit moltes dones pel fet de ser dones i vençudes, no? I aleshores pensem que com a ajuntament tenim el deure de preservar la memòria històrica i democràtica. En aquest cas, reuneix les dues coses, perquè ella va lluitar molt per als valors democràtics, posant especial atenció en reconstruir el nostre relat col·lectiu amb mirada de dona. Perquè això manca encara. O sigui, hi ha molta feina a fer en aquest aspecte. I, o sigui, no es tracta només de recordar el passat, no? Sinó recordar que el que tenim no és fruit de la casualitat, sinó del treball de persones com la Coloma Seró. Cada mes va conèixer a Joana Raspall.
Sí, van coincidir.
O sigui que hi estaven les dues a la llista.
Dels noms de la biblioteca.
De la biblioteca. I hi ha una història, realment, la seva vida és de novel·la, i gràcies als historiadors com el Salvador Campamà i el Joan Rubió i a la Pili García, periodista, sobretot la Pili, va trobar una fotografia, perquè fins ara
no sabíem la seva cara.
Era la dona sense rostre. I aleshores han aparegut unes 4 o 5 fotografies i bueno, és interessantíssim. Té una vida per fer una novel·la, sens dubte. O sigui, jo ja la veig i em surt, no?
Sí.
Perquè ha viscut, aquesta dona va viure uns moments fonamentals del segle XX i et dones compte, ara precisament, que nosaltres estem patint constantment aquests ensurts bèl·lics, de guerra i sense cap ordre ni concert, que afecten, generen una vulnerabilitat col·lectiva. Veiem com dones així, que els hi va tocar viure, i homes, tot aquest període històric, t'impressiona. O sigui, no pots més que admirar-les.
Sí, i tant. Doncs abans d'acabar aquest apartat cultural, diguéssim, també...
El que volia comentar, que dins de tot aquest compromís per la memòria de Vilafranca, la memòria històrica i la memòria democràtica. Ja sabeu que altres moments us he explicat tot el que hem anat fent i les plaques que posem i de més. Volia comentar que posarem una placa pel Ferran Calvet. Ferran Calvet era germà de la Dolors Calvet i no és conegut a Vilafranca. I resulta que aquest vilafranquí va ser el primer catedràtic de bioquímica de l'estat espanyol, de tota Espanya, per la Universitat de Barcelona.
No es coneix prou, això.
No es coneix. O sigui que, d'alguna manera, quan treballem per treure a la llum aquests personatges, també estem traient la riquesa de Vilafranca, el talent que hi ha hagut, i no deixen de ser models per la gent jove actual. Perquè si veiem, i de fet es farà alguna xerrada als instituts sobre el Ferran Calvet.
I on s'instal·larà aquesta placa, ho sabem?
Bueno, on ella va viure, a la plaça Sant Joan, al número 3.
Molt bé.
I, en fi, que és molt, molt, molt positiu i molt emotiu també veure que hi ha totes aquestes vides que enriqueixen el nostre present i que volem que els joves realment es puguin inspirar amb aquestes figures tan potents i tan brillants, no?
Molt bé. Doncs sí, seguim parlant de cultura. Ho comentava abans de tancar aquest apartat cultural. Aquest cap de setmana, justament, n'hi ha un acte, un concert solidari, que a més va dedicat, no, a malalts de càncer cerebral, amb tumors cerebrals. És el que diem el Sinfonia dels Herois.
La Sinfonia dels Herois, que ho podreu assistir el diumenge 15 a l'Auditori a les 7 de la tarda, a les 19 hores. Home, fa 2 anys van estar aquí a febrer del 24. Vilafranca va ser la primera ciutat de Catalunya que va acollir aquesta gira, que ja porta 20 concerts per tot arreu, que és emocionantíssim perquè va sortir de la idea del doctor Gavarrós, neurocirurgià, que veient que tenia molts músics amb tumors cerebrals, molts pacients, els va proposar fer una cançó, va començar a fer cançons per ells i es va animar a tocar va generar aquest concert. Aquest concert és solidari, participen músics de diferents llocs on van. Aquí de Vilafranca doncs participarà el diumenge el David Palau, l'Anna Roig, el Josep Julien. I jo, la veritat, animo moltíssim a tothom que vingui, perquè és un espectacle emocionant, magnífic, a nivell de qualitat musical, i és, penso que Vilafranca és una ciutat molt solidària i que realment seria magnífic que puguem demostrar un cop més que ho seguim sent, i molt.
Molt bé, doncs encara es poden adquirir aquestes entrades tant al web espectacles.vilafranca.cat com tickets.actura.es.
A més, el que jo trobo que és molt rellevant també és el que s'està, que demostra, però això m'ho ha comentat el doctor Gavarrós, com la màgia de les notes, de la música, pot esdevenir un camí reparador per la malaltia. O sigui, cada cop està més clar, els metges ho estan dient més clarament, a la
part... És una eina terapèutica.
A l'art, la cultura, tant si tu la generes com si ets receptor, és un element fonamental per a la salut física i emocional de l'ésser humà.
Així és veritat, això. I seguim parlant d'altres qüestions. Ara ens queda poc ja per acabar el programa, però hem de comentar sobre l'àrea de polítiques lingüístiques, parlar de la incorporació d'una nova persona en aquesta àrea, que és el nou tècnic de català, no?, i que està fent un bon servei.
Pues sí, la veritat és que el tenir aquest reforç humà, boníssim per cert, i molt motivat, el Xavier Magrinyà, està sent realment molt, molt efectiu per implementar totes les mesures que surten del, tant del Consell Municipal de Català com del treball conjunt amb el Consorci de Normalització Lingüística, i s'està treballant, seguim anant a les jornades municipals de municipis pel català, que és molt important perquè d'allà treus moltes idees, i ens inspirem amb els municipis que són capdavanters, i hem de dir que Vilafranca s'està avançant amb molta força amb tot el foment del català. Estem ampliant, diguéssim, ja tot el que va començar a nivell intern a l'Ajuntament, doncs a nivell de comerços, consum, i conjuntament amb el Consorci s'està anant a diferents comerços, recolzant la necessitat de parlar primer en català. La campanya 21 dies continuarà i ha de continuar, i m'agradaria recordar a tothom que, de veritat, parleu d'entrada en català, perquè a mi em passa que vaig a comerços i a la mínima se m'escapa una frase en castellà, o la persona que ve, que està venent, està parlant castellà i és catalana. Hem d'activar aquesta consciència, no? I hi ha eines, per exemple, que estan funcionant molt bé, com la bústia del català, que la gent està escrivint quan veu coses, té dubtes a nivell de la normativa, o se n'adona que hi ha bars, restaurants nous que no tenen les cartes,
en català,
els rètols i tot això, doncs s'està... estan tenint una via directa amb l'Ajuntament. En aquest aspecte, a nivell de català, tenim molt d'interès que hi hagi també aquesta alcaldia de proximitat, no? Que nosaltres escoltem, fem i avancem, i això ho volem fer amb el català també. Per això s'està treballant amb la comunicació de l'Ajuntament i el tècnic en política lingüística en fer una pestanya dins de la web de l'Ajuntament on la ciutadania pugui trobar tot el que refereix tota la informació sobre el català. Cursos, normatives, assessorament al comerç i a les empreses, perquè és molt, molt, molt important. Són àrees importantíssimes, no? I després també volia comentar en relació amb el català que l'Escola Bressola de Catalunya Nord al maig vindrà, aportarà aquí una exposició dels 50 anys d'aquesta Escola Bressola, que és molt, molt important, i també hi haurà una xerrada. O sigui que això va ser una moció que va sortir al ple, i en compliment també de tot això, doncs tirem endavant tota aquesta relació amb aquesta escola. I la veritat és que estem molt contents. Estem també treballant amb l'àrea d'esports, el català, el món dels esports i el lleure. És la segona fase, perquè és un dels llocs on hi ha més feina a fer.
Molt bé, doncs aquesta àrea de polítiques lingüístiques que va avançant amb el foment del català. I ho hem de deixar aquí perquè s'acaba el temps. Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
A vosaltres, encantada, gràcies.
I tornarem el proper dimarts amb més Casa de la Vila. Bona tarda.
Al Casa de la Vila seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.